Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts passen de les 11 del matí i de fons, com escolteu, aquesta sintonia ens indica que avui l'espai de música el dirigeix, el porta el mestre Blanc, Xavi Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal? Quant de temps?
Molt de temps, des d'abans del Nadal.
Sí, sí. Fet unes bones vacances,
unes bones,
no?
Vacances. Sí, però he seguit fent música, eh?
No, i nosaltres treballant també.
Nosaltres també, ja m'ho penso.
Però vaja, que feia dies que no ens vèiem i per tant avui estrenem aquest 2016 en el cas d'aquesta secció. I avui ens portes una entitat que ja va passar per aquí fa un temps,
sí,
i que has deixat a veure com evolucionava i ara
sí,
portem una miqueta els resultats, no?
Això mateix.
Anem a veure com
mira,
ha anat la cosa.
Mira, l'última secció que vam, de música que vam fer l'any passat, just abans de vacances, o sigui, l'última del 2000, en aquell moment del 2014.
2014, sí.
Vam tenir de convidats alguns membres de la Jove Orquestra de Sant Cugat, de la JOSC. I era un projecte que feia poquet que es posava en marxa i era una cosa molt ambiciosa, molt complexa en la seva estructura, molt complexa i meravellosa en els seus ideals, però que pintava molt bé en aquell moment, no? Llavors vaig pensar que era una bona manera, si vam acabar aquell cop les seccions abans de l'any, d'acabar l'any, doncs de començar i veure un any després si tot això havia continuat, si s'havia quedat en un somni, si havien aconseguit fer la travessia del desert.
Això és una mena de la prova del cotó, eh?
La prova del cotó. I...
A veure què.
Exacte. Sí, perquè em va semblar que de projectes que es posen en marxa n'hi ha moltíssim. És molt fàcil tenir idees, és fàcil per qui les té,
sí, sí.
Però el que és més difícil és gestionar aquestes idees, sobretot quan estem parlant d'inventar-se en el nostre país una orquestra, perquè això de les orquestres doncs no és fàcil de... com tothom pot imaginar-se, que una orquestra, inventes una orquestra i després què fas amb aquesta orquestra, no? I aquest és el motiu del programa d'avui.
O sigui que han fet camí.
Han fet camí. I aleshores hem convidat dos dels seus membres perquè ens expliquin quin camí han fet, quin camí volien fer, quin camí han fet, estan fent i faran.
I tant. Tu mateix, ens els presentes?
Doncs mira, tenim a l'Òscar Rico i a la Griselda Ballester que ocupen el càrrec, vosaltres m'ho explicareu millor, de directors tècnics de l'orquestra. No de director musical, que això se n'ocupa el Patrick, ara en parlarem, sinó de director tècnic. Benvinguts.
Hola.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Per les veus, potser els oients ja poden percebre que són veus joves.
I tan joves.
Perquè són representants de la Jove Orquestra. Em sembla que es poden dir les vostres edats. Teniu 18 anys?
Exacte.
Els dos?
Els dos.
Molt bé. Doncs amb 18 anys són directors tècnics d'una orquestra.
I jo em pregunto, què fa un director tècnic d'una orquestra?
Doncs diguem que és molt complex.
Explica-m'ho perquè no ho sé, eh?
Crec que nosaltres tampoc ho tenim molt clar, eh? Vull dir, encara estem en procés.
Teòricament es tracta de gestionar tota la logística de l'orquestra. Tot el que no és musical, gestionar els assajos, aconseguir els concerts, buscar col·laboracions... No, Griselda?
Sí, també és, sobretot, per ocupar-nos de tenir... ocupats tots els llocs dels músics, vull dir que no ens fa, tinguem tota la plataforma plena, amb els músics que ens fan falta, que se'ns quedin a l'orquestra, o sigui, que aconsegui cohesió del grup. Si sí, realment aquesta és la nostra tasca, s'allunya més de la tasca explícitament musical.
És molta feina, això, eh? No ho sembla, però jo m'estic fent a la idea i és molta feina. La veritat és que sí. De fet, és una mica el secret que tot això continuï funcionant. Sí o no?
És el secret, és el secret, perquè una estructura d'aquesta envergadura o tens algú que estigui vetllant perquè tots els plats segueixin rodant o si no els plats van caient i van a terra i s'esquerden, no? Quan parlem de que és molta feina perquè organitzar un col·lectiu de gent és sempre complexa. Organitzar una orquestra és doblement complexa perquè la personalitat dels músics és molt especial. El músic no és un ésser vulgar, és un ésser complex.
I què té d'especial? Què el fa diferent?
Hi ha unes sensibilitats molt acusades, perquè si no, no et dediques a la música. Hi ha un risc permanent de competitivitat molt acusat. En determinades cordes això es percep molt. És famosa la competitivitat entre els violins. A veure, qui ocupa... Perquè penseu que en una orquestra, els faristols, estar més endavant o més endarrere...
Té la seva importància.
Té la seva importància. Hi ha unes marees que pugen, baixen...
O sigui, que heu de fer com els entrenadors que han de gestionar el vestidor i els egos.
Molt
i
bon
els
exemple, egos, Carme. No? És exactament això. I aleshores, gestionar tot això és molt feina del director musical. Però fer que tot això rutlli i hi hagi felicitat i bona harmonia és feina dels propis companys, i llavors si hi ha càrrecs en aquest sentit que s'ocupen de gestionar tot això, doncs millor. I si a sobre hi afegeixes que això ja seria complexa amb una orquestra normal, però és que aquesta no és una orquestra normal, perquè d'orquestres de joves n'hi ha moltes, però aquesta ja va néixer amb una voluntat molt especial, que ara ens ho explicaran l'Òscar i la Griselda, que té un valor afegit. Explicau-nos una mica, perquè no és una orquestra que es dedica només a fer concerts.
Exacte. La primera voluntat que ens van proposar va ser destinar els beneficis dels concerts a causes solidàries. Per exemple, la primera col·laboració que vam aconseguir va ser amb l'entitat Les Fonts Solidàries, que és un banc d'aliments, i en un concert, en lloc de pagar diners per una entrada, l'entrada es pagava amb aliments i vam aconseguir recaudar, no recordo, uns 200 kg d'aliments per poder alimentar les famílies del barri de les Fonts. I també, per exemple, aquest any hem fet una gran col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu a Sant Boi, destinant el concert als malalts de l'hospital psiquiàtric. O sigui que el públic del concert eren els propis malalts del centre, i va ser molt interessant perquè acostumats a un públic diguem-ne que sap els protocols de concert, a un públic que no sabem com podia reaccionar, realment va ser sorprendent que els agradés tant el concert i que no haguessin de retallar cap peça i poder fer el concert sencer.
Sí, a més, realment ens van comentar des d'allà quan vam anar a fer el concert que no s'acostumaven a fer molts espectacles, no, que la gent a vegades no vol anar a un hospital d'aquestes característiques, i nosaltres realment vam quedar, bueno, al·lucinats de com van reaccionar, perquè realment és això, van estar molt tranquils, fins i tot algunes va dormir i després van despertar, perquè tenim un final bastant apoteòsic.
Sí, però perquè passi això no cal anar a un hospital psiquiàtric.
Sí,
eh?
Qualsevol concert.
Els músics estem tips de veure gent
que dorm. No, però li va fer una funció més terapèutica,
sí,
no?
Sí, però el que és fantàstic és això que expliquen, que hi havia un prejudici de que un determinat col·lectiu social no estigui suficientment preparat per copsar determinades subtileses i per mantenir la concentració durant molta estona en un concert de música clàssica, que tots sabem que és una música més sofisticada en la seva escolta, ni millor ni pitjor, però més sofisticada en la seva escolta que altres tipus de música, i que això fa més complexa la seva recepció, no? I aleshores, si estem parlant d'un hospital psiquiàtric, vol dir que hi ha gent que té unes determinades dificultats, unes determinades mancances en determinats aspectes, perquè si no, no estaria allà dins.
Clar.
Dit amb tot el...
tot el carinyo.
Tot el carinyo, tots els aspectes, una obvietat, diguem-ne, científica, no? El que no és tant una obvietat científica és que la música no pugui ser gaudida per altres col·lectius en aquest sentit, no? Llavors, si vosaltres teniu la idea de fer un programa una mica més curt del que hagués estat previst, si hagués estat destinat a un públic normal, de cop i volta us trobeu que aquella premissa era falsa, és a dir, que no calia fer un programa més curt, sinó que el podíeu anar allargant perquè el públic... perquè no tots estaven dormint, el públic segueix acceptant-ho, no? No sé si vosaltres ho vau viure d'una manera especial, el tocar, o viviu d'una manera especial tocar per aquest... Suposo que eren gent acompanyats de les seves famílies.
I dels els metges de l'hospital.
I els metges de l'hospital.
Jo crec que aquest tipus de concerts, més que un concert convencional, té tots amb una sensació especial, no?, de que realment això que fem és molt maco, no? No el fet de només tocar música, sinó de que tingui una algo més enllà, no? Com dèieu...
És donar-li un sentit al que fas, no?
Exacte. Sí, sí, que tocar música a una casa sol està molt bé, però poder transmetre-ho a tot el col·lectiu especial, jo crec que és molt interessant, això.
Aquest ha estat el concert més especial per vosaltres?
Home, potser el que té el primer concert sempre té algo especial, no? Té aquella vida de quan em va començar el projecte, però jo trobo que la flama no s'ha anat apagant i que sempre ja cada concert ha tingut alguna cosa especial.
Jo crec que a més aquell concert, com des de la perspectiva potser més no tan emocional, realment jo vaig quedar molt, molt sorpresa i molt satisfeta perquè vam ser molt professionals en aquell concert, no? I perquè no ens vam sorprendre, no vam deixar de tocar perquè algú cridés o perquè algú parlés en un silenci, ni vam riure i estàvem totalment immersos en la música, no? Llavors, realment, com com a purs músics, va ser realment increïble el concert que vam fer, perquè quin bon resultat que hem tingut, malgrat el que deia el Xavier, no? Que era un públic diferent. I això, pues, realment també va ser propi d'aquell concert, perquè no ens ha passat en cap altre.
Què és el que fa que en un moment determinat inventeu una orquestra que vagi associada a aquesta idea de solidària, diguem?
Jo crec que és una barreja de diverses idees, no? Potser la idea inicial era el simple fet de fer una orquestra, no? Com, no sé, com parlàvem l'any passat, no? Allò de la història de la piscina, no? Que
sí.
Jo i el director artístic...
La pots recordar, eh? Perquè
jo no me la sé.
La Carme no se la sap, la història de la piscina. És que té la seva gràcia, això.
Ah, sí?
Perquè els preguntes com sorgeix-li, una pregunta òbvia, com sorgeix la idea de tenir una orquestra, de fer una orquestra, no?
I hi ha una piscina de per mi?
Hi ha una piscina del mig.
Vinga.
Diguem que jo i el que és el director de l'orquestra em ve un dia i em comenta el fet de fer una orquestra, no? Jo en un principi li vaig dir que era una bogeria.
S'entén que éreu amics, diguem, no?
Exacte, sí, sí. Sempre hem sigut amics de confiança i m'ho va comentar a la piscina a l'estiu mentre ens estàvem fent un bany. I llavors al cap d'un dia va parlar amb el que avui dia és el president i llavors vam posar en comú les idees, va tenir la idea de destinar-ho a un fet social, de formar-nos com a entitat i això va anar creixent, es va fer una bola i aquí estem. Sí, sí.
Una bola de música.
Exacte.
Però trobo que és bonic una idea com aquesta que comença...
Refrescant, si més no,
en una piscina, sí. Que ara les piscines les veiem molt lluny, encara ens falta per arribar a la temperatura de
piscina. És que jo em temia una altra història, clar, vinculat a una piscina, aquí veia una mica de festa i una mica de disbauja, no?
Una revetlla, allò, tothom...
Sí, un moment d'aquells que... Escolta, i per què no fem això?
Sí, bueno, sí. Bé, els detalls tampoc els sabem.
No.
Però trobo que és molt bonic i que ja des del principi, en aquest ambient de piscina, hi aparegui aquesta idea de la solidaritat, de fer alguna cosa que sigui un valor diferent de les altres orquestres, perquè això us distingeix. Jo no és que sigui especialista en orquestres joves, però no tinc noció de que hi hagi cap orquestra, almenys amb les nostres contrades, que tingui aquesta característica.
Jo crec que els punts que ens distingueixen són dos, com aquest que diem, no? El fet de que sigui una causa solidària, que segons la meva informació no sé si hi ha alguna altra jove orquestra que ho destini, i el fet de que l'origen de la pròpia orquestra siguin els propis joves músics que han tingut la idea, no? Gent entre 15 i 25 anys que s'associen per formar una orquestra, no un col·lectiu no és com una orquestra conservatori, diguem-ne. I jo crec que aquesta és l'essència, no? Que qualsevol músic que entra nou sempre li donem l'oportunitat de poder gestionar el projecte. És com una espècie com de cooperativa, no? Tots som socis i tothom que tingui voluntat pot gestionar el projecte.
I quanta gent hi ha ara?
al voltant d'uns 40 músics.
Uns 40 músics. I vau començar... Quants
doncs,
éreu?
Pues aproximadament els mateixos.
Quasi 40. Sí, sí, des d'un bon principi vam tirar contactes, vam agafar gent de Terrassa, de Rubí, de Barcelona, de Manresa, i vam aconseguir una plantilla d'orquestra sencera. I a més aquest any l'hem ampliat, ficant trombons, ampliant la plantilla de corda.
Sí, sí. I més percussió, que no havíem...
De totes formes, cal saber les particularitats. No és una orquestra a l'ús que s'hagi, com passa amb l'Orquestra Nacional de Catalunya...
O, tots alhora...
Tots alhora sí, però que s'hagin cada dia, cada matí, que si vas a l'Auditori a Barcelona o a escoltar un concert de la Sinfònica, doncs aquests han estat assajant tots els matins amb el director convidat, amb el director titular, amb els solistes que vinguin convidats, etc. Vosaltres no assageu així, assageu quin és el vostre règim d'assaig.
Una hora i mitja setmanal.
Una hora i mitja setmanal.
Vull dir que això significa que han de fer els deures abans, vull dir que cadascú per la seva banda...
Les partitures han d'estar molt ben estudiades i el que és admirable és que en una hora i mitja setmanal, amb un nivell d'estudiants, perquè cap d'ells és professional, el resultat sigui un resultat molt bo.
Això em referia jo quan comentava allò dels assajos amb tota l'orquestra.
Sí.
Clar, ells han de fer una feina prèvia que posaran en escena conjuntament doncs, un cop en aquell assaig que facin, setmanal, més el dia del concert.
Clar, també és veritat que ja no tenen concert cada cap de setmana. Tenen pocs concerts i tenen temps per preparar-lo, però tot i així...
És poc.
És poc, és poc, però és suficient. Podríem potser escoltar algun fragment per veure i jutjar si és suficient o no.
A veure.
Thank you.
Recordes, Òscar, Griselda, el que estàvem escoltant?
Això era el primer moviment de la Simfonia Inacabada de Schubert. La gràcia d'aquesta simfonia és que, com ja diu el propi nom, Schubert no la va acabar, perquè Schubert era un compositor que, diguem-ne, que no va tenir una vida molt pròspera i moltes obres les deixava al calaix i no les acabava.
Una mica tastaulletes. Anava provant una mica, però no acabava de fer.
També hi ha gent que té la mala sort de morir-se molt d'hora.
Sí, això també és una mala sort, sí.
Escolta'm, aquesta sinfonia que escoltava, aquest fragment de la sinfonia que escoltàvem ara, estava dirigida pel Patrick. Pels qui no van escoltar el programa, i per la Carme, que també
El primer programa de fa un any,
feu-nos una petita glosa del personatge. D'aquest personatge que estava un dia a la piscina i decideix muntar una orquestra.
Bueno, com pots dir, sí, és un bon personatge. Diguem-ne que el que té molt mèrit del Patrick és que és un noi de 17 anys ara, l'any passat tenia 16, que dirigeix una orquestra, que això es veu molt poc, que té una orquestra cada dilluns on pot dirigir. I els músics aprenem d'ell i ell aprèn de nosaltres. També, a part, també compon. L'any passat va fer un arranjament de peces nadalenques i també és músic, és pianista, és cel·lista. Vull dir que és un músic molt complet.
17 anys.
17 anys.
Que va començar, abans de començar a caminar.
Sí, segurament. No, és un... Diguem, ja, amb la música es donen aquests casos de molt talent, de molt prodigi. I és una cosa molt, molt interessant que ell diu en el vostre web, que amb el piano i amb el violoncel no sent que hi tingui una particular facilitat. Això ho dirà ell. Però, i que té unes certes dificultats per poder expressar el seu ideal musical. I la direcció li permet trencar aquestes dificultats, trencar no seria la paraula, sobrepassar aquestes dificultats tècniques que té un instrumentista i poder expressar-se musicalment amb tota plenitud, amb tota llibertat. Això és molt bonic, perquè la gent, quan escolta el públic, quan escolta el concert, escolta allò, a vegades molt bé, a vegades pitjor, es comunica molt, es comunica menys, depèn del dia, de la sala, de l'obra, de l'intèrpret, etc. Però al darrere hi ha una lluita duríssima, de moltes i moltes hores de lluita amb el propi instrument. I vosaltres, que sou instrumentistes, tu què toques?
El violoncel,
eh? I l'Òscar toca la viola. Doncs són moltes hores de... I a vegades ja les coses no surten, l'afinació no és una cosa que vingui caiguda del cel, te l'has de guanyar con sangre, sudor i làgrimes. El so, una qualitat de so, etcètera, etcètera. És a dir, que al darrere d'un instrumentista que toca bé hi ha molt talent, però també hi ha moltes hores de dedicació. I això em sembla molt bonic. En el moment que una persona diu tot aquest element de dificultat no em permet expressar-me lliurement, en canvi, com que tinc les idees musicals molt clares, sóc capaç d'encomanar aquestes idees a 40 músics i que aquests 40 músics, que són de la meva edat o més grans que jo, es convencin del que jo estic dient, té un valor musical, estètic, artístic, i queden convençuts, i vosaltres feu el que us diu aquesta persona, no? Perquè transcendeix l'aspecte tècnic. Evidentment que, si ara hi hagués un director d'orquestra aquí al davant, diria que la direcció d'orquestra també té una tècnica i té moltíssima dificultat. Però és diferent.
Però no troba les barreres ni obstacles que troba amb
l'instrument. No troba, és unes altres barreres. Vull dir que evidentment que hi ha un bon director i un mal director en el gest, però sobretot, el més important, en la capacitat d'organitzar les idees musicals. Perquè quan a tu et cau una partitura de Schubert, com això que hem escoltat, tu has de decidir com a director un munt de coses que no estan en la partitura. I això és el que fa que hi hagi bons directors i mals directors. I un cop les has decidit, has de tenir capacitat de transmetre tot això. Eh? I això és el que a mi m'agrada d'aquesta idea del Patrick, que em va semblar, a més, la...
Dirigeix de memòria, també.
I dirigeix de memòria, és una cosa que també és admirable, perquè els directors, fins que no dirigeixen de memòria, han hagut de tenir moltes taules i sentir-se molt segurs, portar moltes hores d'assaig davant de l'orquestra, perquè bueno, ara ja la partitura em sobra, no? Em veia li sobra des del principi. Bueno, em sembla una cosa molt, molt particular i molt bonica en la reflexió, no? Estava en aquesta orquestra, quan parlàvem fa un any, està farcit de coses extraordinàries. Gent jove, molt talent, molta capacitat d'emprenedoria, molta capacitat artística, molta perseverança, perquè us aneu mantenint, és a dir, que no sou els mateixos, però aneu mantenint el flux de personal que va passant, no?
Sí. Més de la meitat de l'orquestra encara són els de l'any passat, però vulguis o no, com la gent combina amb els estudis universitaris i mai sabrà molt bé els horaris que tindrà, la cosa es va renovant. Però sempre hem aconseguit mantenir l'orquestració, que sempre hi hagi el cupó de músics que necessitem.
I tot això ho feu a l'Escola de Música de Sant Cugat. Per què ho feu allà? Perquè no sou una institució que neixi de dins de l'escola i del conservatori. És a dir, que és una cosa paral·lela, però que manteniu una excel·lent relació amb aquesta institució, no?
Exacte. Una part, és veritat que una part dels membres de l'orquestra som alumnes del conservatori, però vam triar el conservatori perquè és l'espai més adient per poder assajar, i a part que tenim una relació especial amb el conservatori, tenim un conveni que gràcies a ells podem assajar allà. I per això fem un concert allà, per exemple, aquest 19 de març a les 7 de la tarda farem un concert on farem nou repertori, tocarem el Barbero de Sevilla, un concert de cello de Bruch i més obres. I volia remarcar això del conservatori, que gràcies a ells hem pogut aconseguir un espai, perquè vam tenir moltes dificultats al principi per poder aconseguir un lloc on poder assajar.
Evidentment, perquè això, trobar un lloc tan gran on hi capigui tanta gent, i després qualsevol lloc has de pagar un lloguer, has de pagar una sèrie de diners, doncs està molt bé. Potser podríem tornar a escoltar alguna miqueta algun fragment per continuar gaudint de... Anem a veure què escoltem.
Thank you.
estem ja a la recta final d'aquesta secció amb l'Òscar Rico, la Griselda Ballester. Estem parlant de la jove orquestra Sant Cugat, aquesta orquestra que va néixer fa un any i que podem comprovar amb aquest fragment que estàvem escoltant com sona.
Què estàvem escoltant, Òscar?
Finlàndia de Sibelius.
Finlàndia de Sibelius, que és una obra molt espectacular.
És gairebé el segon himne.
Sí, exacte, és veritat. Sí, sí, sí. I escolta'm, ens queda alguna cosa potser per explicar? Per exemple, el projecte aquest de que heu introduït el concepte de música de cambra paral·lel a l'orquestra, no? A l'orquestra sinfònica. D'on neix això? Perquè la música de cambra és un altre món. Explico per què és un altre món. Perquè una orquestra suma molts esforços col·lectius simultàniament, hi ha moltíssima gent, i aleshores determinats aspectes de determinades mancances tècniques, falta de maduresa, etc. Pot quedar més diluït. I determinades embranzides musicals que calgui remarcar en les peces, d'això ja se n'ocupa el director, en aquest cas el Patrick, amb la seva capacitat. Però quan estem parlant de la música de cambra, el diàleg és molt despullat, perquè estàs tu i pocs més, i queda la música amb una transparència que posa en evidència moltíssim el músic. Llavors, ja us ho heu pensat bé, això, de la música de cambra, en concert? Explica'ns una mica, Òscar.
La idea va ser poder donar sortida als grups de cambra, perquè jo, per exemple, tinc un quartet de corda i a l'hora de poder trobar un concert és molt difícil poder trobar un lloc on tocar. I a través de l'entitat, de la nostra entitat, ens és més fàcil poder gestionar i poder oferir a músics de la nostra pròpia orquestra que puguin formar-se en agrupacions de cambra i tocar en concerts o gent de fora de l'orquestra. I aquest any, per exemple, hem fet un concert a Montbau, que és un barri de Barcelona, on, amb motiu de la Festa Major, vam contactar amb una entitat i vam aconseguir fer un concert de cambra, i va ser un èxit. I, com deies abans, remarca la idea de que la música de cambra és més difícil en quant a que estàs més exposat, no? Cada músic és un solista.
Sí, això mateix.
Diguem-ne.
Sí.
I això ho feu amb la mateixa filosofia que la jove orquestra Sant Cugat, és a dir, amb una finalitat solidària o no?
Exactament, amb una finalitat solidària, això sempre.
Sempre, també.
Sempre, sempre.
Hi ha alguns elements més de novetat, a part de la música de cambra, com, per exemple, el tema de la publicitat. Perquè una cosa com aquesta necessita que es publiciti d'una determinada manera, no? Com ho esteu enfocant, això de la publicitat? Com ho publiciteu? O qui se n'ocupa?
És tot un tema, el de la publicitat, és difícil. Ens ha costat amb els cartells, però realment ara vam aconseguir que una companya de classe del Patrick ens fes uns dibuixos realment espectaculars que esperem seguir aprofitant com a imatge, perquè realment eren molt originals. Sí. I els vam posar com el cartell dels concerts d'aquest Nadal i en el programa, i realment doncs estem molt, molt contents.
Han agradat molt.
I ja ens van agradar moltíssim.
Potser ara és el moment ja de començar a pensar en el futur, en projectes de futur, us manteniu en la mateixa línia, la vostra comissió d'innovació, o no sé com en dèieu, el cap d'innovació, quines coses té en ment de cara al futur, aquesta bústia que teniu, aquesta caixa de queixes o de suggerències que teniu a l'orquestra, perquè tenen un funcionament tan absolutament democràtic.
Sí.
Recorda alguns partits polítics.
Assemblees.
De recent memòria. I com, quin és el... O us mantindreu en la mateixa línia i deixeu que les coses vagin passant? O com funciona això?
Ara el que volem mirar és nous projectes de futur i sempre progressar, sempre anar més endavant, buscar noves col·laboracions, perquè el que no volem és estancar-nos fent concerts de música clàssica i prou, sempre volem mirar més enllà, no?
Sí, realment, com has dit abans, teníem uns ideals, un projecte molt, molt ben pensat i realment molt impressionant, però potser ens fa falta realment reafirmar-lo, perquè més que un ideal sigui realment real. I això potser és la gran tasca futur que tenim ara entre mans, fer el nostre projecte un projecte, no? Que realment doncs, la gent vegi que som una orquestra, que estem ben formats i que tot té la seva lògica i el seu bon funcionament.
Ah, però de moment ha passat un any i això sembla que tot apunta que és
sí,
així, ja no?
Sí, sembla que estem per bon camí, a poc a poc.
Doncs els hem d'agrair que ens hagin acompanyat sí. I s'hagin sotmès una mica aquest examen, no? A la prova del cotó, que dèiem,
un any després,
que
sí.
Dèiem abans, sí, perquè ens ha permès comprovar doncs, que aquella idea s'ha convertit en una realitat, no? Una realitat que té una projecció i que serà base de treball, d'assajos... i de molta feina, que és precisament tot el que feu vosaltres, els directors tècnics, l'Òscar Rico, la Griselda Ballester, que avui ens han acompanyat. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes
gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes I gràcies.
Xavier Blanc, ens tornem a trobar...
D'aquí unes setmanetes.
D'aquí unes setmanetes.
Sí, portarem alguna cosa...
Més interessants.
Musical, interessant.
Sempre.
Esperem que sí.
Gràcies i bon
gràcies
dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.